Ràdio Estel. A Ràdio Estel, Persona i Vida, espai patrocinat per l'Associació de Metges Cristians de Catalunya.
Molt bona tarda, quan passen 5 minuts de les 6. Sigueu tots molt benvinguts a la sintonia de Ràdio Estel i Ràdio Principat, al programa Persona i Vida. Salutacions cordials al control tècnic, avui Antoni Huguet, i a la presentació Gerard Carrión. Avui és dijous 14 de març del 2013 i toca parlar de medicina. Avui ens centrarem a parlar de la malaltia de l'alcoholisme. I abans de presentar el convidat, fem una pinzellada de les notícies més destacades en el camp mèdic dels últims dies.
Feu les vostres consultes al 93 409 27 77 o a personaivida@radioestel.cat.
Com explicar a un infant que un familiar pateix una malaltia oncològica? El silenci dels nens pretén ser una guia d'acolliment per les famílies que viuen una situació difícil envers la malaltia del càncer. Quan a un adult li diagnostiquen un càncer, la vida s'atura. Els projectes, els desitjos i les il·lusions desapareixen i s'allunyen del camí. Freqüentment la por, els temors, es fan presents i no és estrany sentir que afrontar la nova situació, visites al metge, inicis dels tractaments, hospitalitzacions, es fa feixuc, difícil i que tot plegat es converteix en una gran muntanya. Comunicar la malaltia als que s'estima pot esdevenir una situació complexa i si al voltant de la persona acabada de diagnosticar hi conviuen infants, el com explicar-los el que està passant pot arribar a ser una gran preocupació enmig d'un moment de gran impacte psicològic. Doncs aquest llibre està escrit per acompanyar, pretén ser una guia d'acolliment per les famílies que viuen una situació difícil envers la malaltia del càncer. El llibre, intitulat El silenci dels nens, es pot comprar a l'editorial Claret. I aquesta setmana també hem sabut que els ciutadans de l'estat espanyol tenen l'esperança de vida més alta d'Europa, superior als 81 anys de mitjana, i arriben a la maduresa més salut, ja que tenen menys malalties cardiovasculars, segons informa la revista mèdica The Lancet. La publicació britànica analitza doncs, l'evolució sanitària de 50 països des de l'any 1990 fins al 2010, tenint en compte les morts, les lesions, els factors de risc i la discapacitat associada a l'edat. L'estat espanyol figura al capdavant del rànquing en les categories d'esperança de vida amb una discapacitat i d'esperança de vida saludable, que és com s'anomena el període previ a l'aparició d'alguna malaltia a discapacitat. L'elevada esperança de vida contrasta amb l'increment de l'Alzheimer en els últims anys. Aquesta malaltia és una de les principals causes de mort i de pèrdua d'anys de vida saludables a l'estat espanyol.
Persona i Vida, amb Gerard Carrión.
I avui, dijous, a l'estudi de Ràdio Estel, ens acompanya el doctor Francesc Xavier Boqueras, doctor en Medicina i màster en Psiquiatria Legal per la Universitat Complutense de Madrid i també és membre de la Real Acadèmia de Medicina de Catalunya. Molt bona tarda,
molt
doctor.
Molt bona tarda.
I moltes gràcies doncs, per haver acceptat la invitació aquesta setmana. I també l'hem de felicitar, que avui fa anys.
Ah, sí, sí, però bueno...
No diem l'edat.
Em dóna vergonya dir quants anys tinc.
És jove, és jove.
Sí, sí, gràcies.
Doncs avui parlarem de la malaltia de l'alcoholisme que ja ens ho va anunciar la setmana passada.
Sí, sí.
Comencem, com sempre, fent una pinzellada.
Sí, parlarem, com sempre, una mica d'una aproximació històrica, com no, també del tema de les actituds, que ha fet que costi molt abordar aquesta problemàtica. Tant és així que hem de dir el que no és l'alcohol, alcohol etílic, després explicaré per què alcohol etílic i no alcohol, que hi ha una concepció tridimensional on lo biològic, lo psicològic i lo social s'imbrinquen, quins tipus d'alcoholisme hi ha, perquè no és el mateix un adult de 50 anys que un jove de 18, com se diagnostica un alcoholisme, o millor una malaltia alcohòlica, i després també pues, una mica els tractaments, etc.
Es nota que vostè ha impartit moltes classes.
Bueno, el tema de la malaltia alcohòlica és per mi important i també tinc que dir que he tingut una gran pèrdua fa menys d'un any, que on va ser el Francesc Freixa Sant Feliu, que per mi ha sigut un mestre i un amic, va morir el 22 de juliol de l'any passat, clar, i tenia 81 anys, inclús vam compartir moltes coses, com escriure junts la cartilla de l'alcohòlico, el quadern de l'alcoholisme, assessors tècnics de la Federació Catalana, etc etc.
Doncs ens hi posem de seguida.
Vale, gràcies.
L'alcoholisme és una malaltia crònica caracteritzada per la dependència física i psíquica de l'alcohol etílic. L'alcoholisme és també un problema social, ja que està estès en totes les capes socials i ocasiona greus problemes en tots els camps de l'activitat humana. L'alcohol és una de les drogues més antigues i més àmpliament usades per la humanitat. L'alcohol és legal, de fàcil disponibilitat i de consum, en forma moderada, associat al lleure i a la convivència. Per tot això, la persona afectada per l'alcoholisme o que està sent rehabilitada té grans facilitats per persistir o tornar a l'addicció alcohòlica. Hi ha una sèrie de factors que fan que hi hagi diferències entre els individus pel que fa a la resposta a la ingestió de determinades quantitats d'alcohol, quantitat i percentatge d'alcohol en la beguda, biodisponibilitat, taxa d'absorció, variacions genètiques i experiència com a bevedor. Doctor Boqueres, comencem doncs, fent una petita pinzellada pel que fa a l'aproximació històrica
sí,
que vostè
ens anunciava. Sí, si ens remuntem a la segona meitat del segle XIX, hi havia una mentalitat molt mèdica, també hem de tindre en compte el context social, i a l'alcohòlic se li considerava no un malalt, sinó que era un viciós, un degenerat, que si bevia és perquè volia, o perquè vol, o si ell posés voluntat, ho podria deixar. Això, òbviament, ho ja us he dit molt bé en la introducció, no és veritat. Després ens trobem amb el problema de que moltes vegades hi ha com una mitificació de l'alcohol. Pensar que l'alcohol és un aliment, mentira, trebo la gana. Que l'alcohol dona vigor. Que
això cal dir-ho, que l'alcohol treu la gana.
Això, que l'alcohol dona gana, que no és veritat. Sí. Que l'alcohol és un estimulant. D'entrada sí que és un desinhibidor, però en el fons és un depressor. Que l'alcohol, com a vasodilatador, va molt bé. Bueno, però és un vasodilatador perifèric, però un refrigerador central. Ningú alpinista se li ocorreix veure, no?
És veritat el que diu molta gent, que una mica de vi va bé per dinar.
Bueno, a veure, amb això també hem de puntualitzar molt. A veure, és veritat, però això és important distingir que amb una beguda alcohòlica hi ha el que se'n diu alcohol etílic, que és realment el que mata, però després hi ha altres substàncies, com són els taninos i fenoles, que això són substàncies antioxidants que van bé pel cor. Això sí, jo no dic que una persona de 40-50 anys amb un àpat realment interessant pugui veure un o dos gots de vi. El que passa que això no ho pots dir amb un mitjà de comunicació, com és la televisió. Sí, aquell experto, per exemple, als Estats Units va haver-hi un cardiòleg que si li va córrer dir en un congrés que el whisky anava bé pel cor. En tota la vida es va arrepentir del que va dir. O sigui que primer hem de desmitificar. Clar, aquesta mitificació és perquè som un país com Itàlia, etc., que som de la conca mediterrània amb tradició vitivinícola, O sigui que és important això. Jo recordo la frase d'un tal Antonio Piqueras, d'un llibre de l'any 75, que deia que lo que mata no es el alcohol etílico, sino la ignorancia, los estereotipos, los prejuicios, incluso el nihilisme terapèutic, o sigui, no fer res.
Hi ha molts tipus de bebedors, també.
Sí, bueno, sí senyor, bueno, ha, a veure, no és el mateix que ser un pagès de l'Alt Penedès que se'n va a treballar al camp, per tant, fa esforç físic, no és el mateix estar al món rural, una persona normativa, casada, amb dos fills, totalment integrat al poble, i que cada dia, pues, això, dos o tres gots de vi, el fi de setmana una mica més, si l'àrbit del partit de futbol pita un penal en contra, bueno, pues, sí, aquesta persona mai arribarà, inclús per el fenomen de la tolerància, a ser un alcohòlic, però amb els anys tindrà ja una afectació del fetge, i això se'n diu bebedor excessivo regular. Seria un patró de tipus mediterrà de beure. En canvi, els joves d'avui dia, per això la pregunta teva és molt adient, poden passar-se tota la setmana sense beure, però quan arriba el fi de setmana, amb l'estómac buit, beuen bebides de més graduació alcohòlica, moltes vegades amb cocaïna i altres drogues, inclús quan surten de casa ja van amb la idea d'aconseguir la intoxicació etílica. Suposo que et dones compte que la situació vivencial és molt diferent.
Hi ha trastorns físics, trastorns de conducta...
Això mateix. Però si nosaltres, amb el Freixa, ens agrada molt l'expressió d'un tal psiquiatre croata, Vladimir Udolin, que parlem de problemes relacionats con l'alcohol, perquè com tu has insinuat, els problemes poden ser somàtics, polineuropaties, cirrosis, que és el que fins fa uns anys o dècades solament es comptava. O sigui, es tenia aleshores una visió purament medicalitzada. No, senyor, també hi ha els problemes de tipus, què sé jo, problemes d'accident, laborals, problemes també conduint, i sobretot els problemes psicocaracterials. Un santo en plaça i un demonio en casa. Clar, fins ara això no s'ha donat importància, i té molta. Perquè, independentment d'altres factors, moltes parelles, quan porten poc temps, moltes vegades se separen. El tema de l'alcohol està present.
A moltes llars.
Moltes llars. O sigui que, clar, les complicacions o conseqüències de la malaltia alcohòlica són protiformes, són de molts diferents tipus.
Expliqui'ns una mica el tractament que s'ha de seguir
amb
el malalt.
Abans del tractament hauríem de fer el diagnòstic, no?
Important, el diagnòstic, sí, important. Bueno, parlem del diagnòstic.
El diagnòstic, com sempre, seria molt interessant precoç. Però aquí també ens trobem que moltes vegades, quan l'alcohòlic demana ajuda, és una voluntarietat que jo parlo d'entre comilles. Quan un malalt ve per primera vegada a la consulta és perquè ha tingut alguna cosa greu. A nivell laboral, a nivell somàtic, el metge de capçalera l'ha dit, vostè ja té els paràmetres biològics, transaminases del fetge alterades.
Persones que s'han quedat sense feina, que tenen problemes
bueno,
a casa.
La feina, ja avui dia, quedar-se sense feina és molt difícil relacionar-ho amb l'alcohol. Però jo recordo, per posar un exemple, no? Hi ha una esposa d'un malalt que sempre que estem parlant en grup, bendito el dia que mi marido se cayó por las escaleras, perquè va ser la manera, va ingressar a Bellvitge i una filla se li va plantar. Pues aquell malalt, aquella persona que no tenia cap consciència i no volia, perquè molts diuen, jo no tengo problemes. I després hi ha una cosa que potser a algú no li agradarà i que Freixa ho deia. Molts metges, internistes i també psiquiatres, perquè no tenen la percepció de la persona que tenen al davant, alcohòlic, si no ho veuen més que ells.
És sempre
que ell
es comparen.
Mentalitat d'usuari.
Això passa si a vegades, potser,
veig,
amb els fumadors també passa.
També, clar. Vull dir que el diagnòstic precoç no és fàcil.
Que sempre diu, quan li pregunten, quan fuma vostè?
Sí.
Només
sí.
Un paquet.
O sigui, a part del que hem dit dels trastorns somàtics i demés, també hi ha... Clar, no oblidem que l'alcohol etílic és una droga o compleix criteris diagnòstics segons l'OMS, que són quatre, que això és bàsic. El fenomen de tolerància.
Quatre
què vol
punts,
dir?
Important.
Quatre, fenomen de tolerància, dependència psíquica, dependència física o addicció i síndrome d'abstinència. Fenomen de tolerància. Tu pots anar avui a sopar a casa teva, segur que la teva mare és molt bona cuinera, i menges una truita d'espàrrecs. Tu pots repetir, perquè tu et col·loques amb una truita d'espàrrecs, no? Si vas un cinquè dia a menjar el mateix, tu augmentaràs a quatre vegades, no? En canvi, l'alcohol etílic, a part d'este psicotrop, per aconseguir els mateixos efectes, tens que anar augmentant la dosis. I clar, jo m'he trobat amb malalts alcohòlics que inclús venint a la consulta, no intoxicats i mai arriben a casa borratxos, poden arribar a beure una capsa de 24 cerveses al dia.
Mare de Déu.
En sèrio, això, clar, és una tolerància de fa molts anys.
Llavors,
dependència, perdó, digues.
Provoca tremolor, intranquil·litat...
No, això no.
El síndrome d'abstinència.
No. Ara ho dius.
Sí.
La dependència s'ha de distingir, el que és la psíquica, sobretot de la física o addicció. Què vol dir la física o addicció? Com tu, clar, cada una d'aquestes, diguem, paràmetres va unit a l'altra. Moltes vegades el malalt ja porta anys bevent i el malalt està preocupat, i això és interessant perquè li pots fer entendre que té una malaltia. Diu, és que, doctor, jo llevo setmanes i meses que bebo igual i noto que me hace más efecto, o incluso bebo menos, clar, això és la curva de Jelinek, que ara la tolerància ja baixa. Per què? Perquè el fetge seria com una esponja. Si tu compres una esponja nova de qualitat i la poses amb una palangana plena d'aigua, absorbeix tota l'aigua. Un fetge d'un jove també és un fetge sa i normal, i si tu veus, també fa la funció d'esponja. Ara, després de molts anys, aquesta esponja, que era de qualitat, ja no fa la funció de filtro.
I han de veure més.
I llavors, clar, com el fetge, que és com si fos la cuina de la casa, de l'organisme, ja no fa aquesta funció de filtre, els efectes ja van directament al cervell. I llavors què passa també? Que la persona, quan porta unes hores sense alcoholisme i sense prendre alcohol, que tu has dit molt bé, que hi ha una gran disponibilitat, clar, quan porta unes hores que està a casa teòricament dormint, al matí, només aixecar-se, tremola, ansietat, inclús té com una sensació d'arcades, de nàusees. Clar, això ja són dades objectives. I aquest malalt que, evidentment, si ell es veiés amb un vídeo, és veritat que no arriba borratxo a casa, però arriba d'una manera que mals tractes, irritabilitat, els fills li tenen por, etcètera, etcètera. I la síndrome d'abstinència seria això. I no oblidem que un síndrome d'abstinència pot ser una urgència psiquiàtrica. S'han donat casos d'una persona que es té que ser atès, que sé jo, per un dentista, a la sala d'espera ja porta unes hores i comença a veure les parets, té al·lucinacions visuals.
Doctor Boqueres, oients joves que ens poden estar escoltant aquesta tarda o el programa que es torna a repetir al cap de setmana a les 11 de la nit, joves que surten i que beuen 4, 5, 6, 7 copes i pensen que res, que passa el cap de setmana i el dilluns ja estan sants.
Són joves que encara
els hi passarà factura.
Sí, a veure, jo, ara els joves d'avui no poden dir que no han tingut suficient informació i educació sanitària. Sí que l'han tingut. El que passa que no oblidem, per això un tema també molt delicat, és que la prevenció, els que portem molts anys, ha fracassat. Per què ha fracassat? Perquè l'estil de vida, els valors, el tindre un projecte, etc, això, i també, per què no, l'exemple. Com pots donar tu pautes al teu fill, encara que tu siguis un bebedor normatiu? No oblidem que fa uns anys el que els joves adolescents comencessin a prendre porros era com una rebeldia. Sí, jo prenc porros, però tu no em pots donar exemples perquè tu veus alcohol.
I molts cops no veuen com queden, no?
Però jo vull remarcar aquest significat de que porten hores sense menjar i que ja surten de casa amb la intenció de col·locar-se. Això és molt important.
I tots aquests joves que beuen cada cap de setmana, el fetge els hi passa factura.
O clar, a més estem parlant, però això és un tipus diferent del Mediterrani, és un tipus de beure anglosaxó. Clar, al principi sí que poden passar tota la setmana, però clar, estem parlant de begudes d'alta graduació.
També parlaríem, per exemple, de països nòrdics, que fa molt fred i que la gent beu més que aquí.
Sí, clar, també és molt important el tema del clima.
Sí, Finlàndia.
Sí, jo he tingut un fill que precisament ha estat en aquest país de Noruega, però clar, a les 5 de la tarda tots ja estan a casa seva, el que tu insinues, però la disponibilitat no és la mateixa. Ara sí, la graduació alcohòlica fa que sigui més prematura l'afectació somàtica del fetge, això és obvi.
I també hi ha molts suïcidis. També,
el que passa que, clar, aquests suïcidis són molt difícils. A veure, jo recordo un tal Irving Stengel que parlava d'uns equivalents suïcides. Un alcohòlic, més o menys, té una percepció de quin és el seu sostre, on pot arribar a veure. L'alcohòlic, al final, ja té un sentiment de culpa, d'impotència. Ell comença a donar-se en compte que ja no pot continuar, però a la vegada se sent impotent o no està ben assessorat i llavors, efectivament, pot fer un dia una ingesta molt més per suïcidar-se. Però tu com ho saps, això, científicament? Tu com saps que una persona que va sola amb un cotxe potent, va sola i estira per un barranc expressament, és un altre suïcidi encobert?
Doctor, hem parlat...
El tema del suïcidi és un altre tema.
Sí, també l'haurem de convidar un altre dia. Parlarem, doncs, ara hem fet el diagnòstic. Parlem del tractament, fem una aturada, tornem a donar el contacte, que els oients segur que els hi entren dubtes.
El tractament és molt simple.
Ara de seguida entrem a parlar del tractament. Fem una aturada, donem el contacte. Recordem als oients que si volen tornar a escoltar el programa ho poden fer a través del web de Ràdio Estel, www.radioestel.cat, que vagin a programes, Persona i Vida, Ràdio a la Carta, i trobaran tots els programes emesos.
Feu les vostres consultes al 93 409 27 77 o a personaivida@radioestel.cat.
I més específic, que no coses que són més útils.
Sí, eh? Doctor Boqueras, anem a la recta final del programa. Persona i Vida, avui estem dedicant a parlar d'aquesta malaltia que és l'alcoholisme. Parlem del tractament.
El tractament. Fa molts anys, com no existia una xarxa de drogodependències, com també he dit abans, que no havia una xarxa de salut mental, moltes vegades el malalt, quan ingressava, o sigui, no li quedava una altra opció, malalt i família, d'ingressar en un hospital, perquè havia una afectació somàtica important, perquè la persona vivia sola o indicadors psicosocials també negatius. Clar, el tractament era una desintoxicació, moltes vegades inclús en plan d'urgència, inclús amb quadres de desnutrició importants, inclús el distraneurine, clometazol, que és el medicament també a nivell injectable, endovenós, es posava en perfusió, no?
Perquè un alcohòlic, per la hidratació. Un alcohòlic que viu sol encara és més preocupant.
Home, clar, sí, clar. Després, clar, amb els anys, ja el tractament moltes vegades és ambulatori. Molt important que tingui un familiar. La desintoxicació ambulatòria no té cap problema tècnic, és el distraneurine, un medicament molt conegut de fa molts anys, que és el clometazol, que es fa una indicació decreciente, o sigui, en funció de lo que arriba a veure el malalt, la quantitat d'alcohol etílic, que sé jo, comences amb 2, 3 i vas baixant cada dia un comprimit. Conforma, però tot això té que anar acompanyat, molt important, de la informació, etcètera, no? Intentar tranquil·litzar la família. A mi no m'agrada el que has dit abans, però bueno, això de que l'alcoholisme és una malaltia crònica, irreversible i progressiva...
Això segons costa definicions de llibres d'abans.
Hem de donar... I llavors, ja acompanyat, quan el malalt ja porta dies, i això sí, transmetre a la família, que el tractament consisteix en l'abstinència absoluta, no beure menys, com molts pretenen. I llavors, quan ja el malalt porta 2 o 3 mesos abstinent, tenim dues coses molt fonamentals. La teràpia de grup, malalts amb familiars...
Ajuda molt.
...de freqüència setmanal de 7 a 8, bueno, una hora, i també el que se'n diu l'antabús o el colme, o sigui, la cianamida càlcica, el colme, o el disulfiran, l'antabús, que són medicaments que ajuda el malalt perquè sap que prenent-ho amb dijú no poden veure res. O sigui que és un tractament que, clar, té que estar molt ben assumit i molt ben explicat. És un dels medicaments en què aquesta cosa de la informació i el consentiment informat és molt important.
Ara fa pocs dies que l'Agència Europea del Medicament va donar llum verda a comercialitzar un medicament anomenat Selincro, mitjançant els laboratoris Lundbeck, que redueix la necessitat de beure entre les persones alcohòliques. Diu que el fàrmac actua sobre el circuit de recompensa del cervell, que en els pacients amb dependència a l'alcohol doncs està mal regulat,
sí,
òbviament.
Sí, sí.
I doncs es desprèn de diferents assajos clínics.
Bueno, també fa anys teníem, a part del distraneurine, teníem el cebriu, que no sé per quina raó ha desaparegut. I una vegada el malalt ja porta un temps, perquè, clar, el malalt no solament millora el seu estat físic, sinó la seva autoestima, el reconeixement de les demás. Moltes vegades el que costa més recuperar és la confiança. Però llavors el malalt fa com si tu arribessis amb una talaia que et dones compte a nivell existencial, i llavors això és molt important, de que la persona, d'alguna manera, tu li dones, i llavors es té que vincular amb l'associació d'alcohòlics.
L'alcoholisme actualment afecta més de 14 milions de persones a tota Europa i només el 8% rep tractament, un tant per cent molt baix. Aquests oients que ens estan escoltant i que vulguin ampliar la informació també poden assistir a les xerrades que fan des de l'Associació de Metges Cristians de Catalunya a diferents AMPs.
Sí, sí.
Doncs que ens escriguin un correu i els hi ampliarem la informació a personaivida@radioestel.cat. Moltíssimes gràcies, doctor Boqueras. Un plaer.
Gràcies, molt amable.
I moltes gràcies per la seva explicació, que hem après
ja
moltes coses.
Ja vindrem un altre dia per parlar, però en general els temes... El tema de la malaltia alcohòlica encara és bastant fàcil, però hi ha temes que són molt difícils. La salut mental és molt... A veure, no és com altres coses de cirurgia. Si una persona té una fractura de colles, escolta, en 10 minuts s'acaba.
Clar, el diagnòstic és ràpid, en aquests casos és molt complex.
I és objectiu.
Doctor Boqueras, moltíssimes gràcies. Un plaer. Doncs fins aquí el programa Persona i Vida d'avui dijous. Ens hem estat fent costat al control tècnic Antoni Huguet i a la presentació Gerard Carrión. Que acabin de passar una molt bona tarda. Tornem el dimecres vinent a partir de les 6. Que vagi molt bé. Adéu-siau.